Ara passen 6 minuts. Hey, well, I'm a friendly stranger in a black sedan. Won't you hop inside my car? Al Penedès en Xarxa cuidem l'alimentació i reivindiquem tot l'any, 365 dies, una alimentació conscient. També, aquestes festes, també a les portes de Nadal, ens farem nostra aquesta consigna i també ens traurem complexes de sobre. Avui a l'Alimentació Conscient ens acompanya l'Anna Trilles, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària i a la comunitat del Penedès Garraf. Bon dia.
Bon dia.
Anna, som a les portes de Nadal. Queden 4 dies, estem comprant, estem sent bombardejats per totes bandes, estem planificant àpats, així que avui aquesta alimentació va dedicada a planificar conscientment, que és el nostre lema sempre, aquest Nadal, aquests àpats, aquesta alimentació d'aquests dies especials.
Sí, 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 més que mai jo crec que aquí és on hem de parlar d'aquesta consciència, no? I anem a parlar de punts importants de començar a fer un canvi, perquè normalment, quan són festius, no? Festius de Nadal, Setmana Santa, estiu, comencem a desconnectar, a no tindre consciència, a ser inconscients. Llavors aquí és quan comencen a barrejar-se, no? Moltes estigmes, no? Molts de... Ara quan passi el Nadal ja, que això ja en parlarem. Llavors diem, bueno, anem a començar a planificar-nos d'una manera conscient la nostra alimentació en el Nadal. I com ho podem fer, no? Quins passos podem seguir per mantenir aquesta consciència? Primer és la planificació amb antelació, perquè és com tu dius. Venim des d'octubre, que ens estan ja bombardejant, eh? Sobretot amb els torrons, que això és de les coses...
Amb els dolços, home, és brutal.
Brutal, eh? Jo crec que en mengem més abans que durant.
Pot ser. Sí, sí, i els panetones també comencen molt d'hora, i les neules, llavors, caus.
I caus, clar, perquè a més vens de que fa molt de temps que no en menges, llavors suposo que, bueno, suposo no, juguen amb això. Llavors, què passa? Comencem. Ara ja estem al desembre... La recomanació seria l'any que ve, a l'octubre, intentem, com a molt, doncs mira, fas un sobretaula un dia, dius avui serà el dia de Nadal i farem aquests postres. Però no portar 2 o 3 mesos menjant aquests postres, allò després de dinar, després de sopar, en aquell moment. Perquè això sí que ens fa, no?, dia rere dia, acaba fent un consum d'excés de sucre. Durant aquestes festes, important planificar-nos i saber aquests dies festius el que es menjarà, com ens organitzarem, què faré, no? Perquè d'aquesta manera puc fer una compra molt més conscient, no acabo comprant de tot i tinc de tot, perquè llavors estarem un mes i mig havent de gastar tot el que he comprat d'excessos. Llavors, bona planificació a l'hora dels àpats, vale? Però també aquesta planificació és sobretot molt important fora dels dies forts de Nadal, perquè de vegades estem com molt despindolats, I els altres dies és, bueno, va...
Campi perquè... qui pugui.
Exacte.
I sobres...
Clar. Llavors, important sempre tindre com un bon magatzem a la nevera, que li dic jo, de menjar saludable, en el sentit d'aquells aliments frescos, verdures, no?, fruites, aliments en què a la resta dels dies, que no són 25, el 24 a la nit, el 26, puguem fer aquest bon menú durant el dia, no? De posar una bones verdures a la graella, un bon tall de carn, no? I sempre intentar planificar-nos amb coccions, no?, tan elaborades, tan greixoses, perquè ja venim de dies, vale? Fins i tot les sobres sempre poden ser, no cal que estiguem 5 dies després menjant aquella escudella, podem congelar-ho. I al cap d'un mes aquella carn d'olla podem fer unes croquetes. O el diumenge aquell diem avui tornarem d'aquí un mes i farem.
I quina il·lusió que farà al cap d'un mes.
Clar, i tant.
En canvi, no aquests dies, no?, que anem tips.
Exacte. Llavors, tant la planificació els dies festius com la resta dels dies és important. Vale? Llavors, l'altre també, que això m'ho pregunten molt, és... m'ho pregunten o a part de preguntar-m'ho, ho fa molt la gent, de com que el dia 25, per exemple, no? El dia del dinar de Nadal, aquell dia no esmorzaré i arribaré a l'hora de dinar i així m'he saltat un àpat.
I així, no?, compenso una mica,
compenso,
no?
Aconsellem no fer això, perquè acabes que ja vens el dia 24, que has fet un sopar molt copiós, que possiblement han vingut uns dies de sopar o dinar de feina, shows amb amics, que acabes també fent altres menjars més copiosos, llavors, més que mai, és important no saltar-se cap àpat. I amb això vull dir intentar aixecar-nos amb un esmorzar, vale? Un esmorzar equilibrat, doncs que hi hagi la part dels làctics, que hi hagi la part de la font energètica, doncs una miqueta, per què no de pa? No, sí, no passa res. O agafo un iogurt amb una mica de flocs de civada, una mica de pa amb formatge fresc, no? Doncs sí, clar, no aconsellaríem fer potser una torrada amb bacon, no? Amb bacon amb formatge, no. Però acompanyem algú de fruita, agafarem un grapadet de fruits secs, crus, que també això ens ajudarà a no arribar a l'àpat amb tanta gana.
I llavors devoraríem, no? Clar. Sense aquest esmorzar.
Exacte. Encara menjaríem més, però de forma molt més inconscient, perquè tenim gana. Llavors, quan veus tanta menjar sobre la taula, llavors tu.
T'hi abraones. Exacte. I acabes menjant més del que toca.
Exacte. També una manera de planificar-nos i tindre més consciència a aquestes festivitats és, bueno, ja ho hem deixat anar ara, no? Que quan arribes a la taula, i normalment doncs, són plats doncs, visibles, no? Que a nivell de visual dius, quin plaer, molts cops acabes com que no hi hagués un demà menjant. No? Llavors, calma, no? Calma, tindre una mica aquelles respiracions, a dir, vinga, i comencem sobretot amb bones mastegacions. És molt important, la digestió comença per la boca. Vale? I si són menjars que són més copiosos, doncs és important encara més la mastegació.
Es parla molt en aquests àpats i costa combinar-ho tot.
Clar, no. I llavors es parla, es beu, es menja.
Tot alhora.
I no ets conscient del que estàs fent. Llavors, bueno, calma. Sempre hem aconsellat de que, tot i seguir amb aquesta gastronomia que tenim tan fabulosa, no? De l'escudella, de la carn d'olla, dels canelons, del pollastre rostit amb prunes i pinyons, intentar cada cop d'incorporar vegetals i de forma molt atractiva, que no fa falta que, per molt que potser, a mi personalment, doncs una verdura bullida m'agrada, no? Però que hi ha gent que diu, ai, què ficarem aquí una verdura bullida? No? Doncs pots fer una bona escalivada, pots fer unes verdures amb una miqueta de romesco, o, ara us explicaré a les receptes, unes receptes.
Algunes idees, no?
Algunes idees, per anar incorporant i que d'aquesta manera puguem, que hi hagi una miqueta de tot. Igual que ficar fruita, no? Que és el que també aconsellem. I ara em podeu dir, Anna, però la fruita té sucres i a sobre hi ha els torrons. Dic, sí, clar que sí. Però la qüestió és que tinguem pues, àpats més saludables, que pues, sí que és molt típic la pinya, però és igual, pots ficar unes taronges obertes. Llavors, és una manera d'intentar combinar una miqueta i no acabar posant-te de torrons i de panetones i de polvorons, molta quantitat, no? Llavors, important l'escolta al cos, no? Que no hi hagi un demà davant a la taula. Calma, vale? I també hi ha dues coses importants. Una, el tema de la hidratació, perquè sí que és cert que són festivitats que l'alcohol hi és, vale? O els refrescos, llavors sempre és important que l'aigua també hi sigui més que mai. Vale, ens hem d'hidratar, els nostres òrgans, les digestions, les necessitem. I l'altre punt que sempre aconsellem molt i és important, vale, és l'activitat en el sentit de fer una passejadeta, que podem fer.
Abans o després.
Exacte. I això sempre va bé. I en la hidratació també aconsellem molt, quan fas els postres, fer unes infusions. No? De qui vol un cafè o una infusió? No, fes una gerra d'infusió així digestiva, amb fonoll, amb anís estrellat, fiquem-la allà. Que llavors ja incentivaràs en que la persona agafi, doncs mira, faré així una tasseta i m'anirà bé. Llavors, si ho tenim al nostre voltant i ho facilitem, ho acabem adquirint i ho agafem.
Poses això. Unes tasses ben boniques i segur que cauen 2, 3 i 4.
I amb l'altre, doncs, penseu que és important, com a últim punt, el tema del descans. Vale? El descans en general, un bon descans ens fa que durant el dia, no? El nostre ritme metabòlic estigui bé, no estigui alterat, no? Perquè si no descansem, doncs anem despilferrats amb els àpats. Què passa? Aquests dies passa, vas a dormir més tard, són àpats més copiosos, llavors intentar tindre un bon descans nocturn.
Aquest seria l'ABC per tenir unes festes saludables i conscients. El dubte del milió. De dubtes aquí en sortirien un milió, però va aquest. Haig de menjar tot el que tenim a la taula aquestes festes o puc controlar una mica quantitats que menjo i que no menjo sense perdre l'esperit de la festa.
Clar. És que aquí ens trobem que, hi ha molta gent que ara ens diu... Mira, precisament avui parlava amb una pacient que em deia, bueno, Anna, ara vindran avui les festes i jo ja he dit, jo no pujaré a dalt a casa ma filla fins després del menjar. Perquè ja sé que llavors menjaré... I clar, ja estava agobiada i dic, però a veure, anem a veure.
Tampoc és pla.
Tampoc, a veure. Les festes, no? Les festivitats aquestes és un moment en què socialment doncs, ens reunim, que veiem, a més, familiars que potser fa dies que no ens veiem o no, però és aquell moment que també ens va bé. Ens va bé. Llavors, jo crec que hem de ser una miqueta coherents. Ni hem de fer menjar-nos tot lo de la taula que hi ha, ni hem de fer unes restriccions que també, en el fons, això ens fa mal, no? Perquè no puja... Bueno, no, doncs fem una miqueta. O, si hi ha algun tipus de patologia, sempre es pot adaptar, és el que diem, no? Intenta que hi hagi una adaptació en el patró alimentari, a més, de les persones que tenen alguna patologia. I potser aquell pollastre, doncs, en comptes de ficar-li llard, que ja sabem que queda molt bé, doncs no l'utilitzarem llard i farem un guisadet i intentarem doncs, no utilitzar tanta grassa. I estem beneficiant-nos, fins i tot. No? Llavors, és intentar celebrar-ho amb prudència i sempre pues, que no sigui una prohibició, perquè és que llavors també ho vivim d'una manera que ja ens estem fent-nos mal.
Autosabotejant, no?
Clar.
Buscar aquest terme mig, no passar del 0 al 10,
clar.
Ni un extrem ni l'altre. Trobar una situació còmoda al mig, no?
Clar, exacte.
Va, anem al mercat, estirem una mica les cames. Què trobem aquest desembre?
Bueno, doncs jo crec que és important, no tots aquests cítrics, aquestes taronges, aquestes mandarines, que és important, aquestes llimones, per tot el tema de l'aport de vitamina C. Llavors, intentem, igual que diem una poma al dia, no? Doncs ara, i més aquesta època, la taronja, els cítrics hi han de caure, val? Per tot el sistema immunològic. Llavors, a part ens aporta una fibra molt necessària. Llavors, sí que sempre recomanem fer aquests cítrics no en suc, no? Sinó sencera, amb la polpa, que ens aporta aquesta fibra, que a més aquesta fibra farà que no tinguem aquest pic de sucre, no? I no hi ha, aquest suc, el que hi haurà és molts sucres lliures. Llavors, intentem no fomentar els sucs, vale? Que no passa res si algun dia em faig un suc de taronja.
Però estàs destronant el mite aquell de que un suc de taronja diari allunya els virus i els encostipats.
La taronja sencera, la mandarina sencera. I hi ha molta gent que em diu, és que jo al matí em faig aquest suc de taronja, però això és dolent. No és que sigui dolent, però intentem acostumar-nos a fer aquest canvi, perquè a part hi guanyarem amb salut, perquè aquesta fibra és necessària. Llavors, important aquests cítrics que estiguin en el nostre dia a dia. El que dèiem de les pomes, no? Les pomes i les peres, que és una fruita que trobem tot l'any, però més que mai ara. A més, ens dona molt de joc, no? Perquè tant la poma com la pera... La pera és una fruita, jo sempre li dic, que és una fruita que senta bé tothom, perquè té aquests enzims digestius que a nivell d'estómac també... No?
Més que la poma?
Més que la poma, sí. Bàsicament, per què? Perquè la poma l'has de mastegar molt bé, és molt cruixent. Hi ha molta gent que no la mastega molt bé i li és indigesta. Llavors, la pera, una pera madura, és perfecta. Amb processos digestius, quan comencem a introduir les fruites, per exemple, sempre diem la poma cuita, en aquest cas una pera madureta. I senta bé. Hidrata molt la pera.
Clar,
la poma
hi ha molta aigua.
Hi ha molta aigua.
I de verdures?
De verdures, doncs, anem pues, a les coliflors, als bròquils, no? Carbassa... Colors tardor i hivern, no? Que són aquests taronges amb els betacarotens, que són importants per a la nostra visió, per a la nostra pell, i tot el que és verdura de fulla verda, la clorofila. Important. Han d'estar aquest art de Sant Martí, però aquest color verd i aquest color taronja. I sí que aquí us aconsellaré, sobretot, les verdures, hem d'intentar acostumar-nos a fer coccions ràpides.
Curtes.
Exacte. Un quart d'hora, 20 minutets, i no deixar que estigués a l'aigua. Allò, paro el foc i la deixo tot el matí allà o a la tarda. No. Paro el foc, escorrem. I sempre que estiguin com una miqueta al dente, 15-20 minutets, perquè mantinguin...
Que mantinguin aquell color viu,
aquell
també.
Color, que això vol dir que manté aquest valor nutricional.
Ens deies que tenies idees de receptes per acompanyar aquests àpats tan consistents d'aquests dies.
Clar, una de les coses, un dels punts que recomanem és introduir plats amb verdures, vale? Llavors us faig una proposta com no amb verdures. La primera és una amanida que li diem adaptada. Per què li diem adaptada? Perquè la mengem amb cullera i normalment l'amanida no la mengem amb cullera, com a molt tenim molt associat el que és el gazpacho, no? El salmorejo. Doncs aquí us proposo fer uns entrants, vale? Que ja pot ser a nivell, depèn dels que sigueu a casa, o bé amb una copa d'aquestes de còctel, o si no, amb gotets més petitets al mig de la taula. El que heu d'agafar és les verdures que utilitzeu, les hortalisses que utilitzeu per una amanida, hi poso uns canònics, una escarola, també l'escarola que a més és d'ara, vull dir, una rúcula, si voleu una miqueta d'enciam, i això, que és la base, ho triturarem.
Amb
mini-pímer.
Amb mini-pímer, sí, tal qual.
Sí. Amb què es triturarà? Amb un alvocat, que ens aportarà un toc cremós, vale? Aquí hi posareu els ingredients que ficou en una amanida cadascú, si voleu pastanaga, ceba, cogombra, el que vulgueu, vale? Però no hi posarem, en aquest cas, el tomàquet. Ara us dic per què. Llavors això ho triturarem amb oli, amb vinagre, amb una miqueta de sal, hipertensos controlem, si hi ha gent que s'hi fica una miqueta de pebre, hi ha gent que s'hi fica orengues, igual, el que vulgueu, triturat, i això ho ficareu en aquests gotets, vale? Ara, com que no és temporada del tomàquet, això ho deixarem per l'estiu, agafarem, si encara en tindrem, vale? Si no això es pot fer abans o se'n congelen, caquis, els palosantos, i això ho triturareu, vale? I ho ficareu sobre aquesta amanida triturada i us ho menjareu en cullera. Alternatives és, si no tenim caquis que han acabat, poma, i la triturarem, ho ficarem per sobre, olivada, per fer les olives de l'amanida, i quan ja comencin la temporada de tomàquets, es farà tomàquet, que també ho podem ratllar i ficar la part vermella. La qüestió hi ha el contrast, aquest verd amb vermell, verd amb el blanquet cru de la poma o amb el caqui que és taronja. I estàs fent un entrant que sembla, bueno, una texturització d'una amanida que és perfecta.
Això fet i menjat.
Fet i menjat, sí.
Molt xula.
Llavors, seguim amb com introduir altres verdures. En aquest cas farem un canapé, i un canapé que el farem amb li diem pa de bròquil, vale? Per què? Perquè en aquest cas és un pa molt ràpid, vale? Perquè té com la textura esponjosa del pa, no porta farina, només que la farina d'ametlles. I agafarem, ratllarem bròquil, vale? Farem uns 50 grams de bròquil, ficarem dos ous.
En cru el ratllem.
Sí, en cru. També ho podeu fer amb coliflor, eh? Però el bròquil queda un color verd, que queda molt original. Vale? Llavors això ho barrejareu amb ou i ho barregeu amb dues culleradetes de soperes de farina d'ametlla, amb una miqueta d'oli d'oliva, i això ho barrejareu. I això ho podeu fer tant al forn com al microones. Veureu que, si per exemple, si ho feu de cara com la safata del forn,
la safata llarga,
vale, és llarga, podreu fer després petits motllos, no? Rodonets.
Rodons o quadradets.
Exacte, per fer la base del canapé. Si ho feu amb un tupper així més tancadet, petitet, veureu, per exemple, si ho feu al microones, en 3 minuts ho tindreu fet i pujarà. Vale? Això és una altra alternativa perquè ho podeu obrir, és el famós pa de bròquil. Aquí us ho podeu fer ficar, per exemple, pernil dolç i formatge, us feu un biquini de pa de bròquil. Per fer de cara a les festes, doncs aquí sobre doncs hi podeu ficar una miqueta de ceba confitadeta, una miqueta de formatge, un alvocat, una gambeta. És que el canapé que vulgueu, però ho acompanyem no amb pa ni amb torrada, sinó, en aquest cas, amb el bròquil, que és una verdura.
Verdura.
I l'última recepta que us proposo és fer una croqueta que no la fregirem, la farem al forn o si teniu fregidora d'aire, que no hi ha cap mena de problema, i el que fareu és coure la carbassa, vale? La deixarem per, vull dir, amb una textura que puguem xafar-la amb una forquilla, vale? Ho barrejarem amb mill que haurem bullit, que és un cereal. Aquí podem fer una miqueta de ceba saltejadeta per donar un toc i tot això es barreja, vale? I això es fan unes boletes i es fan al forn. Aquestes boletes les podem personalitzar molt. Qui vulgui ficar una mica de formatge gorgonzola, qui vulgui ficar-hi una miqueta de trossets de pernil salat, clar, aquí ja ve aquest toc, no? Però si no, per normal, amb la ceba, amb el mill i la carbassa, queden fantàstiques. Llavors ja tenim unes boletes per ficar allà al mig, no? Que ens aniran atipant i que ens aniran donant una part nutricional superbona.
Com qui no vol la cosa.
Exacte.
I a més, criden, tenen vistositat.
Sí, no.
Són atractives.
Són boníssimes, eh? Són boníssimes.
Canapé de bròquil, croqueta de carbassa i mill i aquesta amanida diferent, texturitzada, per acompanyar aquests àpats més potents més calòrics, més proteics d'aquestes dates. I acabem amb un consell o amb una reflexió, no? Sí. De com entomar aquestes festes i el que vindrà després.
Exacte, sí, exacte. Farem com una reflexió que ho hem estat dient al llarg de la sessió, però una miqueta és aquesta consciència de no ens adelantem, no?, a comentaris que, a més, el que fem és destrotar-nos mentalment amb l'alimentació, no?, i no deixem de fer-nos mal. El disfrutar, vale?, i no pensar en el demà a partir de el dia 7 em tanco la boca, o ara em faig restriccions aquestes setmanes abans de les festes perquè sé que menjaré molt, perquè ens estem fent mal i perquè perdem, no?, aquesta consciència en l'alimentació. I si volem instaurar uns bons hàbits alimentaris, és molt important aquesta consciència. I d'aquesta manera el que fem és construir aquest patró alimentari que ja sigui Nadals, ja sigui Setmanes Santes, ja sigui estiu. Nosaltres seguirem treballant en aquesta consciència i no ens alterarà un torró, no ens alterarà una escudella. Llavors, també és una manera d'autocontrolar-nos i no anar tan despilferrats en fer-nos mal, no?, en prohibir-nos el menjar. Llavors, consciència, disfrutem-ho i no ens sentim malament.
El que no s'hi val tampoc és... Jo faig Nadal a 250, no m'estic de res, menjo molt, i a partir del dia 7 tanco la boca o bledes cada dia, això que es diu.
Exacte,
tan sovint.
O
tampoc,
que diu,
tampoc
no, no bec aigua, llavors poso un dia en beuré un litro i va pels altres dies. No, 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 no. No fem, perquè això és un impacte per la salut i pels nostres òrgans. Llavors és important mantenir-nos i no cal passar ni el 250 ni passar al 0.
Doncs gaudirem d'aquestes festes amb aquests consells i amb aquestes receptes que ens ha donat l'Anna Trilles. Gràcies, bon Nadal.
A vosaltres, igualment. Fort i vas guanyar, res et va poder trencar, vas ser tot un lluitador sempre.
Al disc de la Marató hi ha cançons molt i molt xules, com aquesta de David Ros, Tu vas lluitar, que ens portarà al flaix de notícies de 11:45. A la vida t'estimo, si creus en la vida, creus en l'impossible, guanyes mil batalles. En els somnis cures les ferides, tot allò increïble ho aconseguiràs, perquè tu vas lluitar, tu vas lluitar, tu vas lluitar i vas guanyar. Tothom deia que potser no podries superar, va fer ser molt més fort. I saps que quan tot s'enfonsa hi ha una llum en el camí que et guiarà cap al destí. I saps, tu saps, saps el que costa tornar a començar quan no queda esperança ni fe. Vas cridar-li a la vida, t'estimo, si creus en la vida, creus en l'impacte. Guanyes mil batalles quan ho has perdut tot, i si creus en els somnis cures les ferides, tot allò increïble ho aconseguiràs, perquè tu vas lluitar, tu vas lluitar, tu vas lluitar.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que el municipi de Calafell no tindrà zona de baixes emissions a partir del gener arran de la millora de la qualitat de l'aire. El de Calafell és un dels 24 municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que queden exclosos de la zona de baixes emissions per aquest motiu i no patiran restriccions al trànsit ni tampoc hauran d'aplicar sancions. La llei de canvi climàtic 7/2021 estableix aquesta obligació a les localitats d'aquesta franja d'habitants que hagin superat els valors límits de contaminació per diòxid de nitrogen i partícules. La normativa posterior hi ha afegit també l'ozó. A Catalunya, per una causa o per totes dues, 39 municipis es veien obligats a tenir aquesta zona de baixes emissions. Ara bé, 24 municipis han pogut demostrar que en els últims 5 anys han millorat la qualitat de l'aire i, per tant, queden exclosos d'aquesta obligació. És el cas, doncs, de Calafell, a més d'altres com Figueres, Martorell i Igualada, entre d'altres. L'exempció d'aquesta zona s'haurà de revisar anualment. L'Arxiu Municipal de Sant Sadurní ha publicat el 6è volum de la col·lecció Les publicacions a l'Arxiu Municipal, sota el títol El cementiri de Sant Sadurní d'Anoia. L'obra, elaborada per l'historiador Josep Maria Feliu, repassa l'origen i l'evolució del cementiri santsadurninenc, des del primitiu recinte medieval fins a l'espai actual, ubicat fora del nucli urbà des del segle XIX. La publicació descriu la gestió de la Junta del Cementiri, les normes d'ús i els principals panteons i monuments, alguns d'estil neogòtic modern, modernista o noucentista. Els exemplars són gratuïts i es poden recollir a l'Arxiu Municipal i als punts de distribució regulars de l'Ajuntament. També estan disponibles a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca. Aquesta obra s'afegeix a la col·lecció que ja compta amb publicacions dedicades a Can Guineu, l'Ateneu, Sant Benet d'Espiells, el Fons Art Municipal, el Pou de Glaç de Can Romeu i les biblioteques públiques de Sant Sadurní d'Anoia. Seguim ara apuntant-vos que un any més Sant Martí Sarroca s'assuma als actes per la Marató de 3CAT, que enguany està dedicada a lluitar contra el càncer. Dissabte, a 6:45 de la tarda, a la placeta de l'1 d'octubre, s'iniciarà la venda de torxes i actuarà la xaranga de l'Escola Municipal de Música de l'Alt Penedès. A les 7 es preveu que s'iniciï la marxa de torxes. En arribar al pati del castell hi haurà xocolatada calenta per a les persones participants. Per formar-hi part caldrà fer un donatiu de 5 euros i l'endemà diumenge, a 8:45 del matí, des del Parc de la Pau, sortirà una caminada solidària per la Marató, també amb una col·laboració de 5 euros per persona. L'activitat l'organitza tot martinejant. I acabem explicant-vos que demà divendres a les 8 del vespre el Teatre Calbolet acollirà l'espectacle La Presència, una coproducció de Sixo Paz i La Villarroel, que ha despertat una gran expectació entre el públic i va exaurir les entrades ja fa setmanes. L'obra, escrita per Carmen Marfà i Iago Alonso i dirigida per Pau Carrió, presenta una comèdia de terror ambientada en una nit de tempesta. En aquest context, les confessions inesperades, les veritats amagades i els fantasmes d'una família emergeixen a la superfície, generant un relat carregat de tensió, humor i girs sorprenents. La interpretació és a càrrec de Nausica Bonin, Pau Roca, Oriol Casals i Anna Sargun.
Penedès en xarxa.
Són 11:45 i 4 minuts tocats. Amb Víctor Cornejo recorrerem el país buscant coses precioses. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és el darrer capítol del De Vinyes i Vins, el darrer capítol d'aquest 2025. I clar, li vaig dir, porta'ns alguna cosa especial, alguna cosa de festes, posem en marxa el fum, 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 ja.
Això mateix, estem allà uns dies previs, segur que estem tots allà pensant en moltes coses, pensem en reunions familiars, els àpats en família, amics, celebracions, no? I també pensem en regals. Però avui no us faré allò, les recomanacions de l'ús, aquestes de vins escumosos per maridar amb els àpats, que és el que acostuma a fer, no? Sinó que us vinc a fer, no sé, Dalí, o potser tot el contrari, potser fer una mica de rabieta.
Ai, què has rumiat?
Parlaré dels considerats els vins més cars del món. Començaré per aquí.
Aquells que no ens podem permetre.
Aquells que no ens podem permetre, almenys nosaltres.
Per tant, no sé, somiem, aquí, no,
els,
avui?
Potser els d'aquesta planta, els d'aquest edifici, els d'aquest barri, els... no sé si algú aquí a Vilafranca del Penedès o el Penedès, potser algú sí que...
Segur que hi ha algú
que podria apostar per això.
Però en tot cas, somiarem amb
somiarem tu. Una miqueta, somiarem, i segur que són noms que alguns us sonen o d'altres que no s'han sonat mai, però igualment són marques molt, molt reconegudes i que al final han acabat tenint, doncs això, preus que jo crec que són exorbitats.
Astronòmics.
Són astronòmics, sí. Són preus astronòmics. Però què fa que un vici considerat el més car? Per què pugen tant de preu?
Clar,
no?
Qui decideix això?
Clar, és com les obres d'art, no? Les obres d'art, doncs, tens aquells que et pots trobar, doncs, a les galeries, no? Amb el seu preu, no? Allà d'aquell preu a la paret, no? I dius, bueno, aquest me'l puc comprar, aquest puc adquirir. Però després hi ha d'altres que són exclusius de subhastes, que formen part de col·leccions privades, no? Que cedeixen, que els posen a la venda, i aquí és on comença a pujar el preu. Perquè, que a més, forma part de col·leccionisme, al final, ho hem de dir així, no són vins per veure.
O sigui, què dius,
ara? Molt, dubto molt que siguin vins. Jo crec que són vins que ja van passant de mà a mà.
No ho sabem.
Jo crec que ningú
ningú s'atreveix a obrir-ho i comprovar-ho, oi?
Són vins, al final, que se suposa que sí que estaran bé, o has de conèixer molt bé. No sé si alguns d'aquests col·leccionistes tenen el nas, el paladar educat per això, o sigui que al final és més algunes vegades l'any simbòlic, el celler, no? O el moment que va passar, o perquè aquell vi és el més buscat perquè hi ha molt poques ampolles, no? I llavors també una miqueta d'especulació, evidentment, aquí al darrere.
Una miqueta molta.
Una miqueta molta, no? Però suposo que és anar sumant, no? Anar sumant de mica en mica, no?
Ostres, a mi em costa entendre aquest concepte. Sí, clar, sí. És com una mercaderia, no? És un bé valuós que tens, però tenir un vi, un escumós, que saps que mai obriràs,
no,
i compartiràs.
No l'obriràs, perquè, clar, perdràs el valor, evidentment, no? I, per tant, el cas de
fondràs el valor.
Sí, sí, llavors el tindràs allà i amb la seva etiqueta, i l'etiqueta autèntica, tota arrencada, oxidada, no? O sigui, segons com. Jo crec que, igualment, hi ha gent que ja sap que allò estarà bé, que ha estat en les últimes condicions de guarda, no? Al final són coses que van fan sumar el seu valor. Si et trobes una ampolla que s'ha trobat, doncs, allò amagada en un celler i veus que allò ha estat molt, molt bé, o d'altres que ha passat de col·leccionista a col·leccionista, que ha estat en les millors mans, en la millor temperatura, no? La millor llum, no? Per al final tenir una cosa que saps que durarà, no? No obstant, igualment, hi ha algunes raons principals, per les quals no és només el col·leccionisme i l'especulació, no? Sinó que té a veure més en raritat, no? O sigui, ampolles danyades molt antigues, produccions molt limitades, d'algunes vinyes petites o que ja no es fan servir, o que ja aquelles vinyes ja no produeixen i, per tant, són les úniques i últimes que se'n fan. La història del prestigi també del vinyater, o de la celler, no? Al final també hi són finques que són considerades com legendàries, no? La seva història, la reputació, no? Contribueixen també, doncs, a valoritzar aquests vins. L'altre és el que comentàvem ara, la conservació, l'estat, el format, s'ha complet l'etiqueta, s'han apropat bitxos, hi ha hagut fongs, com està el tap, com el veiem per fora, i després també un altre, que és el format. El format, per exemple, d'ampolles...
De mida, vols
dir? De mida. No totes les ampolles de 75 centilitres, sinó, per exemple, que poden ser rareses d'un litre, o de vegades, doncs, aquestes dobles de litre i mig, de 3 litres, de 6 litres, de 18 litres,
clar,
no?
De Magnum en amunt,
Magnum, Jeroboam, Jesús, Matusalem, Baltasar...
Tot això són noms d'ampolles grans.
Imperial, no?
Imperial.
Imperial és una miqueta previ, no? Però són aquests, no? Em sembla que la més gran, això... Ara em falla la memòria, però sembla que és la Baltasar, és una de les ampolles més grans de 18 litres. Em
18 litres.
Difícil de servir, em sembla.
Una mica, sí.
Una mica.
I de moure massa.
I després l'altre, evidentment, el que suposa l'especulació, és la demanda. si els col·leccionistes la busquen, si no la busquen, no?
Perquè entenc que hi ha col·leccionistes de vins i d'escumosos.
Clar, acostumen a ser també els mateixos que col·leccionen quadres, eh? Al final també és
gent de poder
on tinc aquells meus diners, no? O sigui, em venc aquella mansió per invertir-la possiblement en un quadre, no? I de tenir, doncs, això en exclusiva. Per tant, ja no són com a beguda, el que comentava abans, sinó que al final és l'inversió, com una obra d'art, no? I la col·lecció. I aquí és on tenim l'especulació. En aquests moments, fent una cerca així general, quins són els que estan a cases de subhasta i que són dels, de les que ja, bueno, ja han sortit de subhasta i, per tant, ja s'han venut a aquest preu. La més cara és una ampolla del celler Romané Conti, el domen de Romané Conti, en Borgonya, d'una data que és molt simbòlica. M'ha sorprès, i de fet ho he buscat, perquè els dos dels vins top que hi ha aquí dalt són del 1945. Perquè es van fer unes edicions de l'any de la Victòria, en el qual, doncs, això, de l'alliberament de la final de la Segona Guerra Mundial, i, per tant, és un any com molt simbòlic que els col·leccionistes busquen molt. Vale? I, per tant, al final acaba convertint-se. És una Magnum, per tant, litre i mig, una ampolla de litre i mig, no? Considerada la més cara del món, el 2018 va arribar, 2018, o sigui, va ser fa uns anyets, va arribar a subhasta a vendre's a 475.000 euros aquesta ampolla.
Verge santa!
475.000 euros, una caseta, no? No sé, el preu.
Mare meva, 475.000 euros!
El preu era 520.000 dòlars, no? Que es va vendre en dòlars. Per tant, déu-n'hi-do, o sigui, estem parlant
un litre i mig de Borgonya.
Mig milió. Mig milió d'euros al cabal, aquesta ampolla, 1945. A més, a l'etiqueta posa any de la Victòria, tal qual. No?
És una etiqueta, o sigui, és una commemorativa. Etiqueta,
i llavors és com la raresa, no?, que va passant, doncs...
N'hi deuen haver poquetes.
Mans, clar, molt poques. De fet, em sembla que una de les finques ja no es fa servir. Bueno, al final és així. Una que també és del 45 i que està també a la gamma aquesta alta, també de França, és un Bordeus. Aquest era un Borgonya, vale? Romané Conti és de Borgonya, la Mouton Rothschild, vale? De Bordeus, aquí sí, una Jeroboam de 4 litres i mig, es va vendre a 265.000 euros. 266.000 euros. Però n'hi ha un altre al mig, que aquest també em va sorprendre, perquè dic, ostres, tots els formatges, tots els vins d'aquí a la... Aquí
ara estàs barrejant àmbits.
No parlarem de formatges cars.
Que també n'hi ha.
També n'hi ha. Em va sorprendre, doncs, que el segon vi més car és americà, és de Napa Valley.
Vale? Un vi de Napa Valley?
Un vi de Napa Valley, a més, un dels que, el primer, que va arribar, doncs, així com que va haver un rècord pels seus preus, vale? Un Screaming Eagle, que és una marca que és bastant reconeguda, també un Cabernet Sauvignon del 92, una data també simbòlica
per nosaltres
sí. I va arribar a vendre's per 430.000 euros, això són uns 500.000 dòlars, també mig milió d'euros, aquesta ampolla.
Uau.
De l'any 92. Anyada peculiar, no?
No hagués dit que en el top 3 hi havia un vi americà.
També,
eh?
I a més, aquí sí que va molt relacionat amb que és un vi que és conegut i que és molt valuós per el seu gust, molt admirat per tots, top 10 a totes les, top 1 a totes les puntuacions del món, i per tant també, diguéssim, el valor com allò, l'anyada exclusiva, i que no succeï mai més, o sigui, és això, no?
Aquesta única vegada.
Aquesta única vegada, i per tant el cas és que igualment Screaming Eagle és un celler que sí que està molt ben considerat de Napa Valley, però també tots els seus vins, doncs, oscil·len de centenars i milers d'euros les ampolles cap amunt.
És un celler que es cotitza.
Es cotitza molt.
No té res a envejar el Romani Conti.
No, això mateix, això mateix. És una cosa que, mira, ostres, em va sorprendre, no? I a més el fet de que va formar, doncs, escola també amb altres cellers, no? En el qual gent que ha treballat allà s'ha fet el seu celler, no? I per tant, d'aquests espais també dels 80-90 de Califòrnia, doncs, que van començar a donar, doncs, el renom als cellers d'aquella zona. I per tant, com el primer que es considera del nou món, com d'aquest preu també gran. M'he anat aquest dels top 3 Però dic, ostres, sí, és molt alt, no? És bastant alt, gairebé bastant, mig milió d'euros, no? Ah, les ampolles grosses. Clar, però no podríem dir que són preus reals. Al final són preus d'una cotització en una subhasta, en la qual doncs, depèn molt d'aquell moment de quan estan disposats a pagar els que
participen. Només que hi hagi dos postors interessats ja disparen preu,
clar,
no?
Clar, clar. I molt abans, anant molt cap a l'excepcionalitat, el col·leccionisme, no? Però igualment m'he anat a buscar uns altres, ja que parlem també, ara tornem al tema del regal. Aquests no els regalarem, però sí que hi ha vins que els podem regalar.
Si tu t'hi poses,
trobar.
Jo no m'hi posaré.
Perquè els hi podem regalar. Hi ha uns, aquests no, però sí, hi ha uns altres que possiblement...
Que ens els podem permetre? No
podem permetre. Els podem trobar al mercat, és a dir, podem
però
anar,
tampoc.
Clicar, comprar-ho per internet i dir,
podríem,
jo la vull.
Podríem.
Jo la vull que m'envin en 48 hores a casa, no? O sigui, al final podríem a veure què, no? Vinga, va, vins més
home,
assequibles.
Home, si ens toqués la loteria, amb... segur que tu ho faries.
Jo crec que sí.
No? Una jo part d'aquests dinerons sí, anirien
per què no,
a descobrir algun bon vi d'aquests.
La gent inverteix, no sé, en criptomonedes. No sé.
I aquí es compra un cotxe
clar, això mateix.
I altres un bon vi.
Un bon vi, això mateix. Després diré, al final hi ha preus que aquí que dius, ostres, per què, no? Però déu-n'hi-do, aquí també déu-n'hi-do el que pugen i el que piquen alguns dels vins que tenen a veure doncs amb ens anem a un justament de la mateixa casa que té el vi més car, evidentment, que és el Domaine de Romanée Conti una altra vegada, aquest any 2021, anyada 2021, per tant, una cosa bastant recent, estem parlant d'una anyada molt llarga, que és, diguéssim, com el vi corrent, d'anyada corrent, que el pots trobar al mercat, està al voltant dels 16.000 euros.
Molt corrent, sí,
molt
sí,
corrent,
molt corrent.
No? Molt corrent, no està malament.
Quina varietat és?
Vale, aquí estem parlant, doncs, Borgonya Pinot Noir, vale? Per tant,
Borgonya estem, clàssic.
Sí, sí, clàssic dels clàssics. Saps que amb aquesta ampolla, si ens la compréssim, podríem recrear, no sé si és saps aquella foto molt famosa del Julio Iglesias que està en el seu jet privat amb un cubell de Kentucky Fried Chicken i una ampolla
sí,
de vi?
Sí, doncs ara que ho dius,
és
sí que em ve,
vi,
sí que és aquell vi,
és el Romanée Conti, vale, que suposo que devia
acompanyant
ser...
Acompanyant fast food.
Un fast food, directament, vale? que llegint sobre aquesta foto en el seu moment, aquella foto havia d'anar amb una truita de patates... però hi havia un dels que convidaven l'Alget, que era al·lèrgic als ous, i llavors va demanar un Kentucky Fried Chicken.
Vaja.
Perquè dic per fer-ho més. No sé. És allò com la imatge, no sé, kitsch per excel·lència,
total,
no?
Total.
En la qual ajuntar doncs, un vins com aquest. Bueno, però és el vi d'anyada, igualment.
I que a 16.000 euros.
I que són 16.000 euros per al Julio Iglesias en el seu moment.
Esclar, esclar.
Vale? Per tant, podem recrear-la perfectament, tu i jo, en el nostre jet privat.
Però em decanto més per la truita,
Jo també. Jo també agafaria una truita abans de combinar-ho amb aquest vi. L'altre, que també és un de molt... que té molt de recorregut i que, a més, també podem trobar subhastes sota les seves anyades antigues i, depenent també, evidentment, de l'anyada que comprem, no tindrà un preu o un altre. Aquí ens n'anem al Petrus. Petri, aquest el Chateau Petri, vale? Suposo que si feu ara una cerca per Google i veieu la imatge de l'ampolla, és una ampolla que la reconeixeu les lletres allà gòtiques, no? És un conseller clàssic de Bordeus, no? De la regió, de la zona del Pomerol, per tant, varietats de Pomerol. Està considerat, és això mateix, un dels vins més prestigiosos del món, que d'anyada es produeixen molt poques ampolles, és un de la marge del riu, no? És aquesta cosa com molt especial. Però les anyades corrents al mercat que podem trobar estan sobre els 4.000, 5.000 euros l'ampolla. Una ampolla normal, Però jo crec que aquest compraríem una Magnum, no?
Home, esclar.
No, jo no m'agafo una ampolla només de...
No fa per nosaltres.
Una Magnum.
Mínim Magnum.
I si és per compartir, no?
Clar, si Magnum, no toca.
Que al final està cap als 13, 14.000 euros, el Magnum.
La Magnum.
Està bé, no sé.
Prou bé.
Que vulguem.
Prou bé.
I després, per altra banda, doncs això, a partir... fins als 8.000 euros, anyades que són com molt especials, com la 2015, vale? O 2021 també, vale? En la qual per 8.000 euros no se la podem trobar. Ara bé, clar, que estem parlant de molts estrangers, Vale? I, de fet, aquest, per exemple, el Petrus, no sé, en qualsevol celler especialitzat, jo, de vegades, que m'agrada doncs, arrimar el nas al Corte Inglés de...
Vale, allà al Gourmet.
De Plaça Catalunya, al Gourmet, sí? El tenen allà col·locat, no? I el tenen a preus més o menys una mica més barats, fins i tot, eh? Sí? O sigui, no cal passar-se. Però a casa nostra, o a l'estat espanyol, quins tenim els més cars? Els que ha arribat a estar més car ha estat el Pingus, vale? Un Ribera de Duero també clàssic, vale? Però també igualment les anyades corrents, que per exemple el Corte Inglés les tenen, doncs estan al voltant de 2.000 euros, que jo crec que no està malament.
Assequible,
no?
sí.
Igualment les més cotitzades són ampolles, aquestes Magnum o Jeroboam de 3 litres o de 6 litres a 10.000, 13.000 euros és el que oscil·len. Aquests preus són de cerca d'internet, que sapigueu que això podeu consultar tots, si ara aneu i voleu comprovar a on està, són preus que si jo clico me'l porten a casa, o sigui, és allò que pots comprar a botigues
online.
Si
la visa et dona, te'l porten a casa.
Si la visa et dona, evidentment. Aquí no pots pagar amb xequera, xeques en fondos, I l'altre és el Vega Sicilia, també és l'altre, L'Único, l'anyada 2022. De fet, l'any 2022 es va vendre per subhasta una vertical de 36 ampolles Magnum d'Único, de Vega Sicilia Único, a 111.000 euros. Vale? Per tant, és dels...
Encara?
Que, són 36, 36 són 6 caixes, 6 caixes de Magnums.
Prou
aquest,
bé.
Aquest regalet sí que m'agradaria, sí, crec que seria un bon regal.
Apuntem la idea.
Sí, perquè seria com podríem jugar una miqueta.
I
no?
Tant,
no,
i tant.
No seria col·leccionista, però igualment. Les anyades corrents, igualment, podem trobar doncs, per 400, 500 euros. Aquesta ja sí que fer un regal, un autorregal no està gens malament, jo crec que
aquest. Sí, t'has portat bé, t'has portat prou bé.
Jo crec que sí. Igualment l'altre, i que tenim molt nostrat, també un dels més cars de l'estat espanyol, l'Ermita de l'Álvaro Palacios. A més, un dels més puntuats, sabeu? 100 punts Parker. L'Ermita de l'Álvaro Palacios de l'any 95, l'anyada 95, recordem que és un celler que la seva primera anyada és el 93, vale? Per tant, és bastant recent.
I en 2 anys ja estava al capdamunt?
Ja estava al capdamunt. Té una ampolla de 18 litres, vale? Que calen 2 persones per servir-la, que està a 26.990 euros al mercat.
I fent clic, la podria adquirir.
La podrien comprar. Sí,
carai,
sí. De fet,
impressiona,
preus de Vilaviniteca. O sigui, una cosa que la podem trobar.
Sí.
Vale? Però saps què em recomanaria jo per regalar?
Què?
Parlant així de preus així, que jo seria molt feliç, mira, aquí també deixo anar, no?
Família del Víctor.
Així, a veure què. Una col·lecció amb 19 ampolles, però dels 19 vins de finca qualificada de Catalunya. No fa falta anar-me'n a coses tan internacionals, sinó una caixeta, guai, dels 19 ampolles...
Que no existeix.
No existeix, l'haurien de fer.
Ningú comercialitza encara.
L'haurien de fer, no?
S'ha de crear.
De ben segur que el gaudiríem tots, la butxaca només rentiria una mica, potser, no? Però no són extremadament cars, no?
Tinc una notícia per tu.
Ah, ostres.
La setmana que ve anuncien 2 noves incorporacions.
Doncs mira, ja no serien 21, vinga, va. Però també, al final seria el que es costaria una tele de 4 cases aquestes noves o una PlayStation. O sigui, segur que algú se la gastarà aquest Nadal.
Sí, seran regals.
PlayStation, doncs per què no?
Podem invertir.
Una col·lecció de vins de finca qualificada que són els vins top que tenim aquí a Catalunya i que no fa falta que hi hagi especulació ni res, sinó de cellers que ho han treballat molt bé, amb unes finques molt ben treballades i amb un producte, evidentment, excel·lent. Per tant, no fa falta anar-nos tan lluny, que aquí en tenim de coses molt bones. I després, no sé, un plus one de l'Ermita tampoc estaria malament.
Un bon estrac,
Jo demano,
Aquí fent carta als Reis.
Queden dies.
T'has portat bé, però sí. T'has de seguir portant bé encara uns quants dies més.
Tenim 3 possibilitats. Tenim Tió, tenim el Pare Noel i Reis, a veure on cau.
I l'autorregal.
No? I l'autorregal.
Que sempre està allà.
L'autorregal del dia de Nadal, allò per compartir amb tothom.
I tant. Doncs aquestes són les propostes d'aquest últim capítol de Vinyes i Vins del 2025. Hem gaudit molt des que vam començar el setembre i esperem seguir gaudint amb tu. Vaja, estem convençudes que ho farem a partir del gener, passat Reis. Víctor, moltes gràcies per la proposta, per acompanyar-nos i bones festes.
Bones festes a tothom, això, i molt bona sortida i entrada d'any. I ben regat amb bon vi català.
Espero que et caigui alguna ampolleta d'aquestes.
Esperem que sí.
Aviam, ens ho expliques al gener.
Vinga.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
Avui ens ha quedat un Penedès en Xarxa força, força nadalenc. Hem parlat de joguines, hem aconsellat com regalar, que ses majestats portin joguines no sexistes, educatives, inclusives. Hem planificat aquests àpats de Nadal perquè mengem de manera conscient i saludable. Hem somiat amb el Víctor Cornejo amb aquests vins més cars del món, que potser cauran a la taula o no, vés a saber. Hem comentat també aquesta gala benèfica de Cascavells i Càritas, que també recull joguines. Així que ens ha quedat molt i molt nadalenc al final. Doncs com ho rematem? Amb una Nadala clàssica versionada des del Penedès. És Rudolf, el petit cèrvol, a càrrec de la Sidral Brass Band i acústica de Gelida. Així acomiadem aquest dijous. Fins demà.
Trineu amb aquest nas, el del bou.
Mai ningú t'oblidarà. Mai ningú t'oblidarà.
Penedès en Xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domens Ràdio.
Ràdio Vila.
Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família, les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.